Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joventí i Balcells. Comencem amb un apunt de mobilitat. Un accident amb diversos vehicles implicats està tallant en aquests moments la C31 a l'alçada de l'Hospitalet entre Bellvitge i la plaça Europa. Us anirem ampliant aquesta informació des dels serveis informatius quan anem tinguent més informació. I en política, el document que ha signat la Moncloa i la Generalitat en la reunió que han mantingut avui Félix Bolaños i Laura Vilagrà al Palau de la Generalitat per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya inclou el compromís que la taula de diàleg es reuneixi dues vegades més aquest any i s'acabi amb la judicialització de la política. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. És un document de dues pàgines signat per part del Ministeri i la Conselleria de la Presidència. Hi ha el compromís que la taula de diàleg es reunirà dues vegades més aquest any de forma alternativa a Barcelona i a Madrid amb avenços i acords que es faran públics. En l'escrit també hi ha el reconeixement per part del govern espanyol que hi ha una judicialització del conflicte polític i es compromet a posar-hi fi. S'hi compromet perquè considera que aquesta judicialització incrementa la polarització i fa difícil que es trobin solucions. L'últim punt estableix que en tot moment es garantirà la privacitat i es rebutjarà qualsevol mecanisme il·legítim que vulneri aquest dret.
Gràcies, Judit. I precisament al Palau de la Generalitat, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha instat el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, a respondre als àudios de l'excomissari de la Policia Nacional, José Manuel Villarejo, i l'exsecretària general del Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal, en què conspiraven contra Podem. Bolaños s'ha preguntat si el líder del Partit Popular pot conviure amb tot plegat.
Expliquemos claramente lo que es esto. Esto es la secretaria general del Partido Popular hablando con un policía corrupto para imputar delitos a rivales políticos. De eso estamos hablando. Mi pregunta es, ¿tiene algo que decir el señor Feijóo a esto? ¿O él puede convivir con toda normalidad, inmune a la corrupción que acecha a su partido?
Bolaños ha afirmat que Feijóo hauria de respondre al més aviat millor i aclarir si ho considera una qüestió lleu i ha afirmat que la capacitat de sorpresa amb la corrupció que va viure el Partit Popular s'ha esgotat. I l'expresident d'Angola, José Eduardo dos Santos, ha mort aquest migdia a Barcelona. Dos Santos, de 79 anys, ha mort a la clínica Tecnon de Barcelona, on estava ingressat amb un coma induït des de feia dues setmanes. L'executiu del país africà ha comunicat la notícia a través d'un comunicat a les xarxes socials. La seva filla va presentar una denúncia davant els Mossos d'Esquadra mentre el seu pare es trobava ingressat perquè investiguessin la presumpta comissió d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa contra el seu pare. La filla va denunciar a La Vanguardia el presumpte complot per acabar amb la vida de l'exmandatari. I el Consell General d'Aran ha aprovat avui per unanimitat una declaració institucional que rebutja el tracte que rep l'aranès en la nova llei sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials en l'ensenyament no universitari. La màxima institució aranesa reclama que de manera immediata sigui modificada perquè l'aranès continuï constant com a llengua vehicular i que respecti la seva oficialitat. Per aquest motiu, la síndica d'Aran, Maria Vergés, demanarà una reunió amb el president Pere Aragonès i també presentaran una iniciativa legislativa al Parlament per exigir la modificació immediata d'aquesta qüestió. Des de l'Aran es veu com un atac directe a la llengua i al seu autogovern. I ara els esports amb Pau Massip.
Esport en directe. S'està disputant la setena etapa del Tour de França, una etapa d'alta muntanya de 176 quilòmetres entre Tomblaine i la Superplanche des Vells Fills. Ara mateix queden una quarantena de quilòmetres amb una escapada formada per 7 corredors on hi ha l'espanyol Imanol Erviti de l'equip Movistar. Aquesta escapada manté 3 minuts de marge sobre el gran grup on hi ha tots els favorits, entre ells Tadej Pogacar, que ahir va aconseguir el mallot del líder. Us seguirem pendents de com avança aquesta setena etapa i aquest final a la Superplanche des Vellfills i us en donarem més detalls al següent butlletí. I el Girona Bàsquet ha fet oficial aquest divendres l'arribada d'Aito García Reneses com a entrenador. El club gironí, recent ascendit a l'ACB, tindrà la banqueta el tècnic madrileny que no entrenava a la màxima categoria des que l'any passat va deixar l'Alba de Berlín. Actualment treballava en la formació de joves al planter del Joventut de Badalona. El club ha informat que l'entrenador, un dels que més títols té a l'ACB, ja treballa per tenir a punt ben aviat la nova plantilla. I aquesta tarda, a les 6, la selecció espanyola femenina de futbol debuta a l'Eurocopa contra Finlàndia, una Eurocopa que han d'afrontar amb l'absència destacada de la pilota d'or, la blaugrana Alexia Putellas, que està lesionada. La selecció buscarà els primers 3 punts de la fase de grups, on també haurà de jugar contra Alemanya i contra la selecció de Dinamarca. El partit que es va disputar ahir se'l van portar la selecció noruega, que va guanyar Irlanda del Nord per 4-1.
Gràcies, Pau. N'estarem pendents. Tindran més informació, com sempre, d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
Jo sóc l'esperança, perquè tot i que em dic Alba, dono esperança als qui l'han perdut.
A Càritas, milers de persones donem el millor de nosaltres mateixos per ajudar els qui més ho necessiten. Som el que donem. Som amor. Càritas.
Fes el teu donatiu a www.caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Són les 4 i 6 minuts i és divendres, és 8 de juliol de 2022 i aquí estem compartint aquesta tarda de divendres, que sempre està molt bé, això, Antonio Fornés, bona tarda.
Molt bona tarda.
Si alguna tarda és xula per compartir, totes són xules. Però el divendres...
Especialment el de divendres.
Tu veus venir, tu veus venir.
La tarda nit de divendres és probablement el moment més feliç de la setmana.
Completament d'acord. A més, tens tot el cap de setmana encara per davant. No?
Igual que el diumenge per la nit, igual és el moment més trist.
Jo patia, quan era un petit, amb els diumenges a la tarda. Aquella cosa, ells nervis que t'agafaven.
I comença, això s'acaba.
Sí, després et fas gran, treballes del que t'agrada, afortunadament, i mira, arriba el dilluns i has de treballar, però és una bona notícia. En fi, a l'Antonio Fornés li passa, perquè com li agrada la filosofia i li agrada deixar-se anar per al pensament i que són camins sempre xulos. M'imagino que has de tenir preparada tota la lectura d'estiu tu ja, no?
Ja saps que jo sóc... Compro llibres per damunt de les meves possibilitats lectores, per dir-ho d'alguna manera, i tinc un munt de llibres. No, sempre és com una... De fet, és com una angoixa. Això sempre de llegir més, etcètera, i aprofitar, perquè sempre que deixes aquell llibre més llarg o més difícil per l'estiu, que estàs més relaxat, clar. Sí, estarem preparats, perquè confio en aprofitar-ho.
Atenció al titular d'avui. Sherlock Holmes i la filosofia. Ens ho deia la Núria Ros a les 4 i jo estic esperant que arribi aquest moment per veure això com es menja, Antonio.
Veurem com surt. Fixem-nos que, de fet, ahir, 7 de juliol, es complia l'aniversari de la mort de l'autor de Sherlock Holmes, que és l'Arthur Conan Doyle, que va morir un 7 de juliol de 1930. I vaig pensar, parlem de Sherlock Holmes, totes les grans obres literàries, i Sherlock Holmes ho és... Es poden treure aprenentatges filosòfics. Però veurem que del Sherlock Holmes és especialment cert això, encara que sembli el contrari. De fet, molts estudiosos han qualificat a Sherlock Holmes com el detectiu filòsof. I ara veurem... És estrany, perquè en realitat, com a personatge, és un personatge que es dedica molt a lo concret, a fer, no? A descobrir dolents. Però veurem que té una càrrega filosòfica. De fet, avui, si es dona temps, parlarem d'una qüestió filosòfica molt profunda i molt transcendental que ve de la mà de Sherlock Holmes, no? Fixa que inclús l'autor, recordem també que Conan Doyle, va estar sempre intentant deixar d'escriure sobre Sherlock Holmes. Però el personatge era tan gran que no podia, el va intentar matar diverses vegades, però no els editors deien, s'ha de continuar amb això, s'ha de continuar amb això. I llavors, després d'un temps sense escriure, torna a escriure sobre Sherlock Holmes i escriu una sèrie de contes que ja tenim un Sherlock Holmes gran, que ha estat un temps retirat. I fixa't que escriu el propi Conan Doyle. Los amigos de Sherlock Holmes se alegrarán de saber que vive todavía y que, fuera de algunos ataques de reumatismo que de cuando en cuando le traen derrengado, goza de buena salud. Lleva muchos años viviendo en una pequeña granja de las tierras bajas, a 10 kilómetros de Eastbourne, y allí distribuye sus horas entre la filosofía y la agricultura.
Ya veus.
Se dice que incluso el Conan Doyle ya veía que el seu personatge en realidad tenía un pes filosòfic. I el té tant que, fixa, ens desviem una miqueta, però no ens desviem. Cap a una obra, per mi, obra mestra, probablement un dels llibres que a mi més m'ha influït personalment, hi ha llibres millors, però perquè el vaig llegir d'adolescent, quan el vaig llegir, em va embogir, el vaig llegir dues vegades i em va convèncer per estudiar primer Història mitjaval i després Filosofia, que és El nom de la rosa, de l'Umberto Eco. Si pensem-nos que... No sé si els nostres oients recordaran quin era el nom del protagonista, que era genialment interpretat pel Sean Connery.
No me'n recordo.
Si recordem, es deia Guillem de Baskerville.
Sí.
Val? I fixem-nos que això, en realitat, no és un nom posat a l'atzar o que l'Humberto Eco pensi quin nom li poso, no, sinó que és un nom construït a partir de la barreja de dos noms, de dos personatges, d'acord? Li posa Guillem per Guillem d'Ockham, val? Que és un dels grans filòsofs de l'edat mitjana, perquè ja més jo sento una proximitat especial, i que veurem que la seva filosofia, la de Guillem d'Ockham, el nominalisme, està molt a prop del personatge del nom de Rosa i de Sherlock Holmes, d'acord? I el cognom, Baskerville, és obvi, ve per un dels llibres més famosos de Sherlock Holmes, que és Els gos dels Baskerville, d'acord? Llavors, fixa't que Humberto Eco fa el mateix que han fet alguns estudiosos de l'obra de Sherlock Holmes. Barrejar detectiu i filòsof, que és aquest Guillem de Baskerville, no? Darrere del nom de la Rosa hi ha molt més que una investigació d'assassinats, això tots ho intuïm, no? Hi ha primer una descripció, per mi, fascinant dels moviments herètics de la baixa edat mitjana, que és un tema que a mi sempre m'ha embogit, i que algun dia farem un programa dedicat a això. Però també, fixa que hi ha una reflexió filosòfica de fons que, sobretot, explica el naixement de la ciència tal i com la coneixem avui dia, d'acord? I que està també molt present en el personatge literari d'origen, que és el Sherlock Holmes, que és un personatge decimonònic que, clar, viu en el naixement de la ciència, no? Perquè fixem-nos que en la qüestió... A l'origen del pensament de Sherlock Holmes està la qüestió de la inducció i la deducció. I aquí comencem, intentaré fer-ho fàcil, que ho entengui tothom.
A veure.
Tothom sol dir que Sherlock Holmes, després d'analitzar les proves, dedueix qui és el dolent.
El dolent, sí.
Això és un error. Sherlock Holmes mai dedueix. El que fa Sherlock Holmes és induir, que sembla el mateix, però és molt diferent, i ara ho veurem. Què és la deducció? Posarem un exemple que s'entendrà. La deducció és partir de lo general, d'una idea primària, cap a lo particular, és a dir, de dalt cap a baix. Per exemple, podem decidir, com diria Aristòtil, que és el mestre de la deducció, que Déu existeix. I a partir d'aquí deduïm que com Déu existeix, el món és perfecte, perquè com ho ha creat Déu, ha de ser perfecte. Això és d'una idea general, baixem a lo particular, a les coses que existeixen. Què és induir? És anar, com dic, de lo particular a lo general. És a dir, observo una planta i la seva perfecció, observo un animal i la seva perfecció, observo la natura i acabo induint que el món ha sigut creat per un Déu totpoderós, perquè és perfecte. És a dir, fixa que en realitat...
Ho fem al revés.
Ho fem al revés. És el mateix, però des de baix. I això, que està reflexat perfectament en el nom de la Rosa i en la tasca detectivesca de Sherlock Holmes, està al naixement de la ciència, d'acord? Com veurem, perquè si recordem, el Guillermo de Baskerville és un home que estudia les plantes, que estudia la ciència, és a dir, que creu en l'experiment científic. Ja. És a dir, en observar lo quotidià, d'acord? I això ens porta a una... I aquesta qüestió de la inducció i la deducció està dintre d'una qüestió filosòfica grandiosa que pràcticament va col·lapsar tota l'edat mitjana. I que la intentaré resumir molt ràpidament. És una qüestió és la qüestió dels universals que va començar amb Boesi. I que, com dic, tots els mitjavals van discutir tot sobre això i que, com dic, està sempre a les propostes de Sherlock Holmes. I és la qüestió que explico, i és, mira, aquí aquest estudi hi ha 6 cadires, no són semblants, però fora de l'estudi hi ha unes altres cadires que són diferents, tenen un altre color, tenen una altra forma. En canvi, les identifiquem a totes com a cadires, encara que siguin de diferents colors i de diferents formes. És a dir, llavors, la pregunta és, existeix alguna idea de cadira o només cadires individuals? Portat a la idea d'home, és a dir, existeix la idea d'home en abstracte o només homes individuals?
Puc dir-te una cosa?
I tant.
Això, Bertrand Russell té un llibre que es diu Los problemas de la filosofía, on parla exactament d'això, i posa com a exemple les taules.
Clar.
Fa exactament aquest paral·lelisme.
És que fixa que és un problema que ha recordat tota la filosofia, i que Sherlock Holmes és un exemple de com ell pren part per una manera de pensar, perquè és un problema molt difícil, perquè pensa que, per exemple, amb això que dèiem dels homes, el normal és dir, bueno, només existeixen homes individuals, tu i jo que estem aquí, però clar, com, per què tu i jo ens reconeixem com a homes? Perquè igual hi ha una idea general d'home, no? En aquest sentit, a l'edat mitjana es van crear dos bàndols fratricides, d'un costat els realistes, que donaven algun tipus d'existència a la idea d'homes, i els nominalistes, en els quals estaria Guillem d'Occam i Guillem de Baskerville i Sherlock Holmes, són uns nominalistes que negarien l'existència d'aquesta idea d'home universal i diu que només hi ha homes individuals, coses individuals. I van arribar a dir que aquesta qüestió de que hi ha idees de cadira o d'home és flatus vocis, és a dir, aire que s'escapa de la boca, és a dir, no té res. I clar, diran, els oients diran, això són coses que pensen els filòsofs, que estan molt avorrits, pensen aquestes coses, i la idea de cadira o només cadires individuals, però pensem que això no és una locubració de gent apartada, sinó que té molta, moltíssima importància, perquè clar, què fem si en canvi canviem això i en lloc de pensar si hi ha una idea de cadira, ho traspassem a les qüestions morals. I pensem, hi ha una idea de bé? Hi ha una idea de justícia? O només hi ha accions bones i accions justes? Algú dirà, és el mateix. No. Hi ha una diferència brutal. És a dir, sota aquesta idea, fixa't, estem començant parlant de Sherlock Holmes, d'aquest nominalisme que només creu en les qüestions individuals, però quan creus en les qüestions individuals és molt difícil defensar que existeix la idea de bé, de justícia, d'estat, etc. D'acord? Guillem d'Occam, que no creia en això, va negar que existís el bé. I quan la persona li deia, bueno, però llavors no hi ha gent que faci coses bones o justes, feia una matisació que, des del meu punt de vista, és brutal. Deia, clar, per suposar que hi ha persones que fan el bé, però no perquè existeixi el bé. I deia, Déu no ens mana fer unes determinades coses perquè aquestes siguin bones, sinó que són bones perquè Déu les mana. És a dir, per Guillem d'Occam i el nominalisme, el bé només consisteix en l'obediència. Ja. No hi ha un modus general de comportar-se, sinó que hi ha unes normes i una obediència.
És interessant, perquè extreu el concepte de bé de l'home.
Clar, efectivament. Clar, no, però fins que extreu el bé de l'home, però com una obediència a unes regles que venen
això,
des de
això,
fora.
Per això. És a dir, si no, un home no té la iniciativa del bé, és interessantíssim el
clar,
tema.
Clar,
no?
Però fins que... Són aquestes discussions filosòfiques que sempre, si ens quedem a la superfície, pensem, bueno, són idees de filòsofs que no saben què fer. Però, clar, això tenen sempre unes conseqüències brutals en la vida. I té, com dèiem, una segona derivada molt important, com deia, en la ciència. És a dir, durant tota l'edat mitjana d'edat antiga, amb Aristòtil s'havia funcionat amb la idea d'Aristòtil de deducció. Primer pensem en els principis generals i després deduïm. Amb això no podia avançar la ciència. Amb Guillem d'Occam això canvia amb l'estudi de les pistes, per així dir-ho, individuals, i apareix la ciència. De fet, s'ha arribat a afirmar que el propi Galileo Galilei, home, que va afirmar que la Terra es movia, ho va poder fer gràcies a aquesta senda intel·lectual del nominalisme i que ha portat a l'elaboració de regles científiques, no? Amb la qual és un tema molt profund i molt interessant. I tornem a Sherlock Holmes, perquè clar, és evident que Sherlock Holmes, com deia, es dedica a estudiar les proves concretes, amb la qual és un nominalista. I fixa't que, a més, si llegim el llibre de Sherlock Holmes, que és una cosa absolutament recomanable, veurem que ell intenta comprendre les creacions concretes d'homes concrets. És a dir, no creu en l'home com un universal, com un ente abstracte, i només vol conèixer aquest dolent concret que ha comès un crim. És a dir, no creu en l'existència de l'essència de l'home, en aquest sentit. I ell ho diu, però si un llegeix aleshores, ell ho diu literalment. Per exemple, hi ha un text molt famós d'una també obra famosa seva, El signe de los cuatro, que dice: el hombre, tomado individualmente, es un acertijo insoluble. El conjunto de los hombres se convierte en una seguridad matemática. No puede usted, por ejemplo, anunciar de antemano qué es lo que hará un hombre determinado, pero se puede prever con precisión lo que hará el promedio de una cantidad de hombres. Eso es lo que dice la estadística. Clar, Sherlock Holmes diu, no, el treball policial, el d'un detectiu, no es pot dedicar a l'estadística, perquè mai atraparem el dolent. Hem d'estudiar l'home concret, perquè hem de saber què farà aquest dolent en concret. És a dir, en aquest camí nominalista que crea la ciència i que crea la idea de que no existeix el bé ni la justícia, sinó només les accions individuals. Però a més, als llibres de Sherlock Holmes hi ha un altre pas que és, està contínuament present, que és la qüestió del sentit de la vida. En una obra que es diu L'aventura del pebellón Wisteria, Sherlock Holmes li diu al pobre Watson, seu ajudant: ja sabe usted, querido Watson, que desde que hicimos encerrar al coronel Carruthers estoy aburridísimo. La vida es una cosa vulgar. Los periódicos resultan estériles. Lo audaz y lo novelesco desapareció, por lo visto, del mundo criminal. És a dir, si ens fixem contínuament quan llegim a Sherlock Holmes, el gran problema de Sherlock Holmes és que s'avorreix i es deprimeix, no? I fixa que, a més, aquesta angoixa que li genera la vida corrent es transforma en depressió quan no té cap cas. I si recordem, al final, Sherlock Holmes acaba utilitzant la cocaïna, no? Recordem que Sherlock Holmes és un personatge que es droga, però es droga no perquè sigui un drogadicte, sinó perquè quan no té res a fer, quan no pot investigar un cas, quan la vida es torna gris, no pot amb ella, no? En aquest sentit. Fins, no? És que per a Sherlock Holmes, la vida comú, la de tots els homes que tenen una feina, un hogar, unes aficions que cultiven el seu temps lliure, són per Holmes una vida que no té sentit, que no val la pena viure-la. Una vida vulgar, prosaica, rutinària, sense sentit. Clar, fixem-nos que això és una qüestió absolutament i tremendament filosòfica. De fet, jo diria que aquesta qüestió està en el nucli del pensament filosòfic. Albert Camus, que no crec que llegís molt a Sherlock Holmes...
Bueno, potser vés a saber,
Té un text que podria sortir aquí, És del mito de Sísifo, des que alguna vegada he comentat. És un text brutal que diu: suele suceder que los decorados se derrumben. Perdó. Despertar, tranvía, 4 horas de oficina o de fábrica, comida, tranvía, 4 horas de trabajo, cena, sueño, y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, al mismo ritmo, es una ruta fácil de seguir la mayoría del tiempo. Pero un día surge el porqué, y todo comienza con esa lasitud tendida de asombro. És a dir, clar, què volem dir aquí? Home, nosaltres mai serem tan brillants com el Sherlock Holmes o com l'Albert Camus, d'acord? Però el que ens recorda la filosofia i el que ens recorda Sherlock Holmes és que no podem renunciar a la bellesa, a algun tipus de transcendència. No ens podem conformar només en passar. No ens podem conformar només en respirar. És una cosa que a mi, a més, personalment m'obsessiona, no? Perquè el nostre temps és limitat. I, òbviament, jo mai podré pujar a l'Everest ni escriure un llibre com el mito de Sísifo del Camí. Però no ens podem conformar amb no fer-ho, d'acord? I sobretot no ens podem conformar, bueno, anar passant. Hem de buscar un tipus de bellesa, perquè, a més, hi ha una reflexió que jo tinc, és que, a diferència dels altres mons, fixa't que, per exemple, durant tota la història, quan s'ha fet un pont, per exemple, perquè travesses un riu o el que fos, tan important ha sigut que el pont es permetís passar com que el pont fos bonic. És a dir, si un veu un pont romà, un pont romànic, gòtic, és una cosa meravellosa. És a dir, hi ha una inclús una cosa tan trivial com això, hi ha una necessitat de transcendència, de deixar una empremta, deixant un món bonic per descobrir. El nostre món que deixem serà tan lleig, absolutament.
Però m'agrada perquè estàs utilitzant en tot moment la primera persona al plural. No podem, hem de fer, tal, no sé què. Clar. Però no creus que hi ha gent que troba la bellesa en la rutina?
Pot ser, però des del meu punt de vista, això és opinable, això és terrible.
Ah, no, jo estic completament d'acord amb tu.
Clar.
Però clar, hi ha gent que necessita per la seva estabilitat emocional, sentimental, el que sigui, una rutina, i quan menys ens movem d'aquella rutina, millor, no?
Sí, però fixa, això és veritat psicològicament. Això tindria altres derivades psicològiques de quin tipus de món vivim i quin tipus de seres humans estem creant, d'acord? Però inclús així, perquè al final tots tenim una rutina.
Amb tot el carinyo, per si algú se sent identificat amb les paraules que acabo de dir jo. A quin tipus de seres humans hem creat, a què et refereixes, Antonio?
Home, vull dir que, fixa, jo tinc una rutina, no? Soc un filòsof, però al final treballo, vinc aquí a l'hora determinada, etc. Però hem de buscar algun moment... O sigui, la idea és que no podem fer tindre només rutina, veure una cervesa el dissabte per la tarda i veure la televisió. Hem de tindre un moment de bellesa, de transcendència, que pot ser mitja hora a la setmana. Alguna cosa... Mira, jo tinc un chat, per exemple, amb un grup d'amics de la feina. I alguns matins, per exemple, abans de començar el dia, els envio un trosset d'òpera.
Que bonic.
Escolteu això, 5 minuts. Sí, ja hem il·luminat el dia amb aquests 5 minuts, per si dir-ho d'alguna manera. Ara ja podem sortir, agafar el metro, tal, la caravana, buscar aparcament, però hem tingut 5 minuts No, eso digo, no hace falta, yo que sé, Sherlock Holmes, pero pueden hacer cosas petitas que no es convierten en una cosa plana, o sigui, que no todo sigui rebre y que no todo sigui vulgar, es decir,
no comenzar el día agafant el telèfon directament veient què és el que hi ha.
Ah, exactament, no? No tinc WhatsApp, que no sé què. Podem dedicar alguna cosa, una transcendència, 5 minuts a la meditació. Hi ha moltes llenes, és a dir, no hem de ser, jo què sé, aventurers i descobrir el Pol Nord. No, no fa falta, però hi ha persones que ho faran, però, ostres, fixem-nos que no hi ha res més important, no hi ha res més important a la vida, des d'un punt de vista filosòfic, però també des d'un punt de vista humà, que la qüestió del sentit de la vida.
Hi ha una cosa interessantíssima, l'altre dia me l'explicaven, de que el món està ple de coses que no veiem. Estem envoltats de coses que no veiem. Clar. I és interessant. Mira, jo he vist que molt a prop... Permetem un exemple molt tonto, però que ens té a tot el barri revolucionat. I de veritat, i és una cosa preciosa, no? Jo he vist que per la zona de Sagrada Família hi ha un parc una mica més amunt que té un petit llac, d'acord? I per casualitat s'ha instal·lat una senyora ànec i ha tingut els seus aneguets en aquell... Clar. Tu saps la festa que ha significat cada matí a tothom anar a veure els ànecs del llac?
Clar, però suposo que t'ho dic, que no fa falta que sigui una cosa increïblement extraordinària, però sí que alguna cosa que ens doni una miqueta de bellesa, de transcendència, de ternura, alguna cosa diferent. Mira, jo...
És que m'ha recordat l'òpera d'una altra manera.
Ahir vaig anar a dinar, per temes de feina, amb una persona de feina, però de barceloneses, i els vaig portar a un restaurant Oleum, no sé si el coneixes, que està al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Uh-huh. Allà dalt, que es veu tot a Barcelona, etc. I em van dir... Som de Barcelona. Mai hem entrat en aquest museu.
És que és una passada. El MNAC, quan el veus la primera vegada, si és que no l'has vist...
Probablement tenim la millor museu d'art romànic i gòtic d'Europa i per això del món.
Sí, sí.
I hi ha barcelonesos que no han entrat. O sigui, no fa falta que te'n vagis a Etiòpia. Jo he anat a Etiòpia, però te'n pots anar a l'MNAC un diumenge pel matí, que a més crec que és gratis, i disfrutar una miqueta d'això, de les coses importants de veritat de la vida, no? En aquest sentit. I això és el que ens empenta Sherlock Holmes. I només ja per acabar, una altra qüestió també molt interessant del Sherlock Holmes és aquesta, de l'avorriment. Fixa't que, si un mira la història de la filosofia, Aristòtil no parla de l'avorriment, Plató no parla d'avorriment, els filòsofs mitjavals no parlen de l'avorriment. Però Sherlock Holmes, que és un personatge del segle XIX, s'avorreix, i curiosament els filòsofs del segle XIX, Kierkegaard, Schopenhauer, comencen a pensar i a escriure sobre l'avorriment. Perquè al contrari del que podem pensar, l'avorriment és un concepte i una qüestió de la modernitat. L'home no s'ha avorrit fins al segle XIX, pràcticament, eh?
És un tema, eh?
No, és un tema,
Antonio,
molt més
perquè...
interessant del que sembla.
Home,
eh?
Perdona, jo crec que mai a la història de la humanitat havíem tingut tants elements per estar entretinguts i mai ens havíem avorrit tant.
Aquesta és la qüestió, és a dir, en l'època contemporània la vida es caracteritza precisament per la infinitat d'estímuls que de manera simultània exciten la nostra percepció. Tenim milions d'estímuls. Tenim tants estímuls que superen la nostra capacitat de resposta. I enfront d'aquesta impossibilitat de resposta en tots els estímuls, el que ens trobem és l'avorriment. És a dir, no és casual que, fixa't que una de les indústries més importants, si no la més important avui, després de, no sé, de les armes o del petroli, és les indústries d'entreteniment. Sí, perquè necessitem que s'entretingui a totes hores. Una cosa que no havia passat mai, no? En aquest sentit, pensem que més... Hem de distingir dos avorriments. L'avorriment pur és bo. Hi ha estudis que demostren que, per exemple, que els nens s'avorreixen és bo, perquè és quan el seu cervell descansa i es desenvolupa. Tots necessitem un moment de trencament amb la realitat i que el cervell descansi. Però el problema de l'avorriment de la modernitat és que és per un excés, no per una falta de percepcions o de coses que passin, sinó perquè tenim tantes i a totes hores i tan actuals que al final es trenca, no? I això es provoca un buit existencial. Que amb això acabem, que d'això parla Fiorano, que explica quin és el problema de l'avorriment contemporani. Parla del tedi. Uh-huh. I diu... De un hastío, por decirlo así, fundamental, y que consiste en esto. Más o menos súbitamente, en casa, o de visita, o ante el paisaje más bello, todo se vacía de contenido y de sentido. El vacío está en uno y fuera de uno. Todo el universo queda quejado de nulidad. Ya nada resulta interesante. Nada merece que se apegue uno a ello, ¿no?
Wow.
Això és una cosa que cap filòsof del segle cinquè o vuitè o jo què sé, el Renaixement escrit. Són coses que escriuen els filòsofs a partir del segle XIX i que és una qüestió de la moralitat. I és aquest buit existencial, aquesta societat que ha deixat de buscar el sentit de la vida, perquè...
Perquè busca fora.
Bueno, perquè està farta, perquè ja no volem... Te'n recordes quan parlàvem feia unes setmanes de qüestions polítiques i deien, clar, la gent ja no busca ideals, la gent ja no busca qüestions noves, busca saciar-se. És a dir, al restaurant, al dinar, la cervesa... És a dir, coses materials i molt properes, que et donen una percepció, diguem-ne, de plaer súbit, immediat, però, clar, sobre, darrere del qual no hi ha res més, no? I, clar, no està malament anar a dinar o beure una cervesa, etc. Però, clar, ha d'haver una cosa més, perquè, si no, passa que això que ens diu Emil Cioran, que de sobte un dia hi ha el buit, que és el que diu el Camí, de sobte un dia surt la pregunta.
A més, és que m'impressiona sempre quan parlem d'aquesta societat. Mira com un dia se'n vagi el llum. No? És a dir, tenim tot tan basat en allò que ens arriba a través dels telèfons, els ordinadors, la tele, les tablets, el tot,
i tant,
que com un dia se'n vagi el llum, un parell de setmanes, ja va passar, si te'n recordes.
Sí, és veritat.
Ja va passar fa uns anys, quan van portar tots aquells generadors als exèrcits. Sí, bueno, sí, l'exèrcit, perquè... no plural, l'exèrcit.
No es podia suportar.
Suportar.
Pensa que Pascal diu que no hi ha una cosa més difícil per un home que està assegut en silenci en la seva habitació. És a dir, perquè, clar, diu, necessitem que algú ens distregui, perquè, si no, al final, tenim que escoltar-nos a nosaltres mateixos i això és molt difícil.
Però fixa't que aquest és un moment interessant, Antonio, aprofitant que, a més, mira, són dos quarts, ara de seguida arribarà el conseller d'Interior, està al caure, diuen que està pràcticament a punt d'arribar. Però això contrasta amb una cosa que és interessantíssima, que és veure com, efectivament, cada vegada més hi ha gent que busca exactament el contrari. A l'escoltar-se a si mateix, a la meditació, comencem veient a molta gent que s'apunta a això, a meditació, a mindfulness, etc, etc, que acaba portant una mica tot plegat al mateix lloc, no? Que és el tancar els ulls a tota aquesta qüestió externa per obrir els ulls de cara a un mateix, no?
Clar, però és que, fixa't, té que veure amb això. Per això deia que la qüestió de l'avorriment és una qüestió que es comença a sortir a partir del segle XIX, perquè a partir del segle XIX aquesta idea de buit existencial, de soroll continu, d'activitat contínua, no havia passat. No sé, t'ho imagina't la vida d'un filòsof, un monjo a l'edat mitjana. Pot semblar molt avorrida, però és de meditació, de concentració, d'una rutina organitzada. És, en certa manera, molt plena, no? De fet, si una persona de mitjana, ara perquè arribés a aquest carrer, pensaria que estem absolutament bojos i que no es pot viure aquí, en aquesta societat, no? I per això totes aquestes modes, entre cometes, el que intenten és retrobar aquest equilibri emocional i aquest equilibri existencial, que Sherlock Holmes ho reflexa molt bé, perquè, clar, quan cau en aquest buit existencial, s'acaba tocant el violí, drogant-se, etc., perquè no ho suporta, necessita trobar un altre cas, estímuls que donin sentit a la seva vida. És una qüestió sobre la que la societat actual ha de reflexionar, perquè sota la brillantor de la societat actual hi ha individualitat, hi ha soledat, i jo sempre poso el mateix exemple. Amb la tecnologia actual, jo ara mateix puc agafar el telèfon i trucar un senyor que visqui a Tailàndia, que està llunyíssim, l'únic problema és que no tinc res a dir-li a aquest senyor, no? Que és probablement el contrari que ens passava feia mil anys.
Parlant de la societat actual, hi ha moltes societats actuals. Bé, és veritat que la tecnologia està arribant a tot arreu, eh?
Sí.
Però jo recordaré sempre una vegada una xerrada amb un nano que vaig conèixer a Luxor fa ja uns quants anys, no?, que m'ha preguntat, i tu a què dediques al teu dia, no? I jo em vaig posar tot content, però no, jo faig això, i vaig a la ràdio, i després tal, i no sé què, pim-pam, i vaig fer una explicació, que clar, els seus ulls va ser horrorós. O sigui, jo estava tot content del que li estava explicant, i de sobte ell em va fer una pregunta que, t'ho juro, no vaig saber respondre. Em va preguntar, i per què?
Clar.
I clar, em vaig adonar que l'enfocament de la meva explicació no tenia res a veure amb la seva vida. I que a ell li donava molta importància a veure sortir el sol, a gaudir del sol a la pell...
Sí.
Clar, de coses que són, en realitat...
Aparentment primàries, però...
Molt més veritat, no?
Però essencials a la vida. No? Clar, és el que et dic, això de la brillantor. Pensa que mai com ara ha hagut un nivell, per exemple, de problemes psicològics a la gent i de patiments, és a dir... Hi ha dos nivells de patiment. Un patiment físic com pot patir aquest nen de luxor, de no tindre comoditat, de no tindre suficient menjar, etc. Però hi ha un altre patiment que també és terrible, que és el patiment psicològic. Clar. La societat occidental probablement mai l'home ha arribat a aquests nivells de... Fixa't que llegir els filòsofs és interessant en aquest sentit, perquè de la mateixa manera que el segle XIX comencen a parlar de l'avorriment, també comencen a parlar de l'angoixa. D'acord? En aquest sentit, que la modernitat de l'home... Clar, és que a la modernitat l'home acaba sent convertit només en un engranatge. És a dir, hem de fer coses contínuament, i això que a priori està molt bé, fixa't que això que em deies del nen de Luxor és el que diu Albert Camus. De sobte, un dia, surt la pregunta per què? I clar, el problema és que la majoria de nosaltres probablement no som capaços de contestar aquesta pregunta al per què, no?
Potser perquè
això deberíem reflexionar.
Potser perquè ens passem la vida donant-nos respostes falses.
Exactament, i buscant més coses que fer, perquè fixa't que ara s'apropa l'estiu. I llavors, jo sempre faig broma amb això, i perquè a més sóc un mal exemple, perquè no sóc una persona o sigui, que quedi a casa, etc. Però fixa't que si tu fas vacances, no pots dir que has fet res. No, home, no. Això està inclús mal vist. Has de fer, no, he pujat 100 vegades a una muntanya, he corregut 2.000 quilòmetres... Clar, perquè si no sembla que no has fet... Home, no. Es pot fer res. I això és absolutament humà, perquè m'he dedicat a veure el món i a pensar, i és magnífic, no? Però clar, no. Inclús quan estem de vacances, la societat actual ens empenta a què hem de fer coses, en què hem de ser, de nou, un engranatge, hem d'agafar avions, cotxes, muntar amb vaixell, el que sigui, continuant, aquesta fugida cap endavant, que en realitat no porta a cap puesto.
Hem de traslladar la nostra histèria del dilluns a divendres o del setembre-juny a l'agost. És a dir, hem de passar de fer cues al súper i a les carreteres, a súper i cues als aeroports...
Que, no sé que mai entendré, o sigui, les cues a un restaurant, a un xiringuito de platja... Home, no, o sigui... Òbviament, tothom pot fer el que vulgui, però de veritat he sortit de vacances de Barcelona, etc., per continuar fent cues, esperant, etc. Mira, em quedo a casa tranquil·lament, això que deies, veient sortir el sol, o veient com es posa, i veient una miqueta d'aigua fresca. Ho dic en serió, perquè al final el nivell d'estrès continuat al que ens sometem és brutal. Per això, bé, llegir a Sherlock Holmes... o altres filòsofs, i veure que la vida té alguna cosa, o té un pes massa important per dedicar-ho a això, perquè fixa't, a més, que clar, ara parlàvem al començar el programa que estem feliços perquè és divendres. Fixa't que en realitat això és una bogeria, i que jo la comparteixo, perquè ens passem tota la setmana esperant que arribi el divendres, és a dir, de 7 dies ja d'entrada admitim que llancem a la basura 5 dies, no? Que dius, home, vols dir perquè això no és etern, o sigui, que s'acabarà, no sé, per això necessitem la filosofia, per retornar-nos i recentrar-nos.
A mi una de les coses que m'agrada d'aquesta secció, avui estem allargant, ja els hi dic, aquesta és una xerrada entre l'Antonio i jo, perquè estem a l'espera que arribi el conseller d'Interior. Ara arribarà i ara...
Cap problema. Tal.
I quan arribi, arriba, perquè serà per xerrera, no, Antonio?
Ens acabarem.
Però a mi jo crec que una de les grans lliçons que hem après de tu aquesta temporada és que la filosofia està tot arreu, no? És a dir, recordaré tota la vida el meu professor de literatura, gràcies al qual dedico a dia d'avui la ràdio, en Valerià Pujol, que era un poeta meravellós, de Premià de Dalt, que un dia em va preguntar, diu, tu què penses de la política? Jo li vaig dir,
ai.
Pobret meu. Jo, pobret meu, li vaig dir, jo sóc apolític. I ell em va respondre, polític, que em sembla una gran resposta per part seva. No? En la filosofia passa el mateix, no? És a dir, tots som filòsofs, en definitiva, no? Tots mirem cap a una altra banda.
Mira, tu, per exemple, pensem en l'ètica, per exemple. Algú pot dir, no tenim ètica, no penso... Només quan decidim, si quan arribem a un semàfor en vermell, creuem o no, demostrem que tenim una qüestió, una ètica, encara que no l'hàgim dibuixat. Clar. La filosofia està tot perquè pensa sobre la vida i l'existència. Fixa't que en aquest any hem parlat de la guerra i hem vist que els filòsofs van intervenir en la guerra. Hem parlat d'un munt de coses, inclús d'un detectiu com Sherlock Holmes, i hem vist que darrere d'això hi ha la filosofia, perquè la filosofia només no es dedica a una cosa concreta, determinada, sinó a l'existència, i per tant abarca tot.
Ha arribat el conseller.
Magnífic.
Ara t'hauria d'acomiadar avui dient elemental, querido Fornés, no?
Va bé, perquè sí, queda clar que tu ets el Sherlock i jo sóc el Pau.
Bueno, no, home, no, és una manera de parlar. Gràcies, Antonio.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fem una pausa molt breu, el temps just que segui el conseller amb nosaltres, i saludem ja el conseller d'Interior del Govern de Catalunya. Avui amb nosaltres, Joan Ignasi Elena.
Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinari amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days.
Conseller Joan Ignasi, Helena, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui, sincerament, ara li deia fora d'antena, mirava els temes que depenen de vostè i pensava, però aquest home podeu poder dormir amb tot el que té al damunt la taula?
Procurem sí? Dormir, sí. Es tracta de tenir... Bé, separar una miqueta quan arribes a casa, ser capaç de... No sempre és possible, eh?
Ja m'imagino.
No
ja
sempre
m'imagino.
És possible.
Ni tampoc deu ser fàcil saber per on començar el dia, no?
Jo sóc bastant endreçat, diguem-ne. Ara, això sí, el problema és que a vegades doncs, allò que tens endreçat es desendreça doncs, per una urgència, no? I aleshores doncs, la prioritat sempre és l'urgència. Però sí, has de tenir un camí traçat de què és el que busques i el que vols i a partir d'aquí anar trampejant també la realitat del dia a dia, que sempre és difícil.
Clar, m'imagino. Avui la realitat del dia a dia ens s'ha convertit en un titular que el periòdico de Catalunya deia directament que els lladres violents de Barcelona estan actius com abans de la pandèmia. Això és un titular que heretem de la reunió que ahir vostè tenia amb l'alcaldessa de Barcelona, de Colau, parlant de, efectivament, no? Com tenim per davant, sembla, conseller, un estiu francament complicat, no?
Sí, també el titular, que el recordo bé, diu que hem aconseguit amb l'eficàcia policial aturar aquest increment durant el mes de juny i que hi ha hagut un 23% menys de casos d'incidents doncs, penals durant l'any, aquest any, el que portem, aquests 5 primers mesos, respecte de fa dos anys. Però sí, esclar, tot retorna a la normalitat econòmica, social, l'activitat de turisme, en fi, dels festivals, de concerts, de fires i de tot, i per tant, doncs, l'activitat delictiva també. I aleshores el que vam dir ahir també, no?, des de la Conselleria Interior, doncs a l'estiu serà complicat, però ens agafa més ben preparats que fa 3 anys, perquè tenim més mitjans, perquè en sabem, hi ha més intel·ligència, més coneixement, doncs perquè es va aprenent, no?, durant els cossos de seguretat sempre estan en evolució, no?, i per tant, doncs s'han preparat per aquest estiu i per tant, doncs l'enfrontem amb més garanties, però sense dubte serà complicat, no?
Clar, parlàvem d'un major nombre, tant de Mossos d'Esquadra com de Guàrdia Urbana, sí. I la impressió des de fora és que hi ha una bona relació en aquests moments entre l'Ajuntament i la Generalitat, no?
La relació és de lleialtat institucional, naturalment, i entre els cossos operatius sempre ha sigut molt positiva la relació entre Guàrdia Urbana de Barcelona i Mossos d'Esquadra, i nosaltres hem fet una aposta molt, molt contundent durant aquest estiu al conjunt del país, incrementant doncs, les plantilles com hem estat fent aquests darrers 2 anys, i en particular doncs, a la ciutat de Barcelona tindrem 260 i pico agents més durant aquest estiu, i a més algunes iniciatives com serveis extraordinaris i alhora també la incorporació de 2 elements més. Una són l'ordre públic, no? La brigada mòbil i les ARROs no només faran acció reactiva, és a dir, quan passa alguna cosa anar-hi, sinó que també patrullaran amb les unitats de seguretat ciutadana, amb els Mossos doncs, que patrullen la ciutat, i a la nit hi haurà dos unitats de Brimo permanentment a la ciutat, a les zones doncs, de més activitat d'oci nocturn. I paral·lelament també una novetat, i és que aquest any hem desplegat la policia marítima doncs, al nostre país, a Palamós, a Vilanova i la Geltrú i l'Ametlla de Mar, que cobreixen el conjunt del territori, però durant aquest estiu al port del Fòrum hi haurà també una embarcació de la policia marítima, doncs també per controlar i per vigilar el litoral i les platges en col·laboració amb la policia de platges de l'Ajuntament.
Una de les coses que criden seriosament l'atenció, conseller, és com han augmentat els delictes que tenen a veure amb la violència sexual. No és una cosa que, francament, ens costa molt d'entendre, i aquí sí que sembla que hem de fer un esforç tots com a societat, no vostès com a legisladors i com a persones que efectivament gestionen els Mossos, però també nosaltres com a mitjans de comunicació. No? Aquesta és una guerra de tots, realment. No?
És una guerra i és una prioritat, sí, sí. I a més la guanyarem, perquè és inacceptable, doncs, que per sortir de nit, com deia un dia, les dones hagin de ser valentes. Les dones no han de ser valentes per sortir de nit, han de poder deambular, moure's i viure amb llibertat i amb tranquil·litat sense que cap persona doncs, violenti la seva llibertat, no? Per tant, prioritat, i en aquest sentit doncs, hem fixat un pla per aquest estiu prioritzant doncs, la prevenció i la vigilància vinculada a les violències masclistes a les zones d'oci nocturn, a les ciutats, al litoral i a tot el conjunt del país, fixant d'acord amb les policies locals rutes segures, fent patrullatge preventiu, fixant amb intel·ligència doncs, quines són les zones que poden tenir més risc i fer aquest patrullatge preventiu amb controls previs, amb OACs d'oficines d'atenció doncs, al ciutadà, al reu del... algunes doncs, zones que especialment tinguin risc, amb més presència. És a dir, aquest és un combat molt... jo crec que és determinant, perquè també alhora es calibra quina és la qualitat d'una societat, no? Ara, alhora, també, el fet de que hi posem tanta energia també alhora fa aflorar més casos, no? I, per tant, mai sabrem si aquest creixement respon a una realitat, que és que hi ha un creixement o que ja es denuncia més. Però, en qualsevol cas, tant se val. L'energia ha de ser infinita per combatre això, per resoldre els casos, que estem per sobre del 80% en la resolució, i per una cosa molt rellevant, que és que hi hagi... Mira, avui justament vinc de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el que es parlava d'un concepte que em sembla que és essencial en la policia, que és la confiança, no? I jo crec que s'està incrementant i hem d'anar més amb que les dones que es veuen que pateixen, que són víctimes d'aquest tipus de delictes, sentin la confiança amb la seva policia doncs, per denunciar, per anar, per sentir-se acompanyades, i que la víctima sigui al centre, no?, de tota d'aquesta situació. I nosaltres fem aquesta crida, no?, de dir, per denunciar o no, la policia us escoltarà igual, no?, i després, doncs, aquí estem, no?, volem situar, doncs, a la víctima com a centre, perquè realment ha de ser així com ens ajudarà a resoldre més casos i, a més, a millorar el que deia la qualitat de la societat.
Conseller, vostè sap millor que ningú que una cosa són les dades d'inseguretat i l'altra cosa és la sensació d'inseguretat, no? En aquest sentit, aquella cosa famosa d'entren per una porta i surten per l'altra segurament alimenta molt, no?, aquesta sensació d'inseguretat que dèiem, no? Se'n parla molt del tema de la multireincidència i de la necessitat, no?, de fer alguna cosa amb això.
Sí, hi ha dos elements que són determinants, no?, per la percepció de la inseguretat, per les percepcions que van més enllà dels fets delictius concrets. Un és l'incivisme, no?, i això hi vaig voler posar molt l'accent avui ahir. Miri, per exemple, hi ha hagut durant a Barcelona, de gener a maig, un 20 i pico més, un 22% més de trucades, no?, d'incidents, i en canvi han baixat el 23% els delictes. Què vol dir? Que ha augmentat molt les trucades vinculades a sorolls, a comportaments impropis a la via pública... En fi, això genera inseguretat, no? I, per tant, és un element que nosaltres també, tots els cossos de seguretat, hem de combatre. I l'altre, efectivament, són determinats subjectes que són multireincidents. Posava l'exemple de que hi ha 109 persones que han comès aquests 5 mesos. 109 persones que han comès 1.700 delictes i se'ls ha detingut 700 vegades.
700 vegades?
Són 109, eh? És a dir, una mitjana, per tant, de 7 o 8.
Sí, sí.
792 vegades. Estem parlant 109 persones, 791 vegades, estem parlant d'una mitjana de 7 o 8 detencions en 5 mesos. I han comès 1.700 delictes coneguts. Per això nosaltres vam insistir molt, tant el grup parlamentari a Madrid com també com a conseller d'Interior, en la necessitat de penar més, que canviar el codi penal perquè la multireincidència doncs, tingui una pena més gran, no? Ja. Per tant, que surtin de circulació aquestes persones que fan de la delinqüència organitzada la seva vida, no? I en aquest sentit, fa unes setmanes es va aprovar al Parlament espanyol, hi ha una modificació del delicte de reincidència en aquest sentit, i em sembla que aquest mes o aviat, diguem-ne, ben aviat, també s'acabarà d'aprovar. És a dir, ja serà operatiu, ja entrarà en funció. Jo crec que això ens ajudarà molt a retirar a persones així, i per altra, a guanyar una mica també de més confiança, no?
Conseller, amb vostè podem parlar de tantes coses, són tantes les històries que pengen de la seva conselleria. Quan començarem a parlar d'apagar focs a l'octubre? Sap el que vull dir, no? És a dir, que comencem a parlar sobre els incendis quan els incendis comencen a cremar i ens oblidem durant tota la resta de l'any, no sembla?
No. Hi ha un treball de gestió dels boscos durant tot l'any. Aquest any, per exemple, la Conselleria de Clima doncs, ha incrementat exponencialment per molt els recursos destinats a això, no? I estan posant molta energia en fer-ho. I sí, efectivament, els incendis s'apaguen a l'hivern i això, aquesta feina s'està fent, però, desgraciadament, amb el canvi climàtic, els incendis ens apareixen alhora tot l'any, no? I, per exemple, pensi que enguany un incendi rellevant que hi va haver a Roses va ser el mes de febrer.
És veritat. Eh?
I va acabar 400 hectàrees i podria haver sigut més greu. Hem de tenir consciència de que aquest risc està amatent tot l'any, que no pensem que perquè cauen quatre gotes a cada costat de casa nostra ja s'ha parat el risc d'incendis al conjunt del país i que, per tant, hem d'ajudar. Nosaltres hi estem posant energia. Hem contractat, jo crec que en aquest any i mig s'haurà acabat contractant a 750 bombers més, a més de bombers voluntaris, 100 agents rurals, etc., perquè s'ha de tenir més mitjans al servei i canviar tots els vehicles al servei de ser més eficaços en la resolució dels incendis, però també fer una crida aquesta és la nostra banda, la nostra feixa. Hem de complir amb aquesta obligació de donar més mitjans, però alhora també fer una crida a la responsabilitat. Pensi que de 9 de cada 10 incendis són provocats per l'acció humana, sigui per irresponsabilitat, per descura o per voler-los provocar intencionadament. I, per tant, mai més ben dit està en la nostra mà evitar-los, també.
Yeah. Avui llegia que s'ha trobat una nau plena de marihuana a Vilassar de Mar. Crec que eren 6 tones, ho estic dient de memòria, però que eren 6 tones, efectivament, que s'ha incautat, no? Sembla que tenim un problema important, no?, amb el tema de la marihuana a Catalunya, conseller.
El tenim al sud d'Europa. El tenim al sud d'Europa, un problema amb la marihuana, que té a veure amb moltes coses, amb el clima, amb la proximitat amb el sud i amb el tràfic cap al nord d'Europa, pel creix econòmic que genera aquesta activitat, perquè la nostra orografia, la nostra arquitectura ajuda que hi hagi la crisi econòmica, per exemple. Això ho expliquen molt bé els responsables de la Comissió General d'Investigació, eh? La crisi econòmica va provocar que molts llocs quedessin deshabitats, pisos sense vendre, cases abandonades, llocs, doncs, en fi, inhòspits, i això ajuda molt, doncs, també a articular aquest tipus d'estructures. Resultat d'això, combatre-la, i combatre-la significa, sobretot, a part d'acció policial de les unitats de seguretat ciutadana, intel·ligència per acabar amb les estructures, no? A Barcelona, per exemple, cada 3 dies hem entrat a un pis d'aquestes característiques i hem desallotjat, hem detingut desenes de persones i incautat milers de plantes, no? Aquest és el camí, és a dir, anar per ells, per entendre'ns, anar per les xarxes, no només per lo que es veu, sinó pel que hi ha darrere, per les xarxes. I és un combat que, amb persistència, jo crec que avançarem perquè està treballant molt i molt bé, doncs, el cos de Mossos d'Esquadra. Té gent molt sòlida, molt solvent, molt preparada treballant-hi, que ho coneix molt bé. I ara la prova, no?, de que és un problema del conjunt d'Europa i també del conjunt de la península Ibèrica és que el Ministeri, doncs, ha creat un grup d'experts, doncs, per abordar aquesta qüestió, el Ministeri de l'Interior, perquè sí, efectivament, és un problema que transcendeix els països.
El dia d'avui ens ha deixat... És una llàstima que cadascun d'aquests temes, conseller, podríem parlar mitja hora, no?
A més, són apassionants.
No, per això, però hem d'anar, lògicament, l'actualitat i el temps ens obliga a anar fent passets pel damunt, però avui hi ha un titular que a mi, francament, m'ha cridat l'atenció, no? L'ha pronunciat el ministre Bolaños, no?, quan deia que S'ha de determinar ja un marc, s'ha determinat un marc amb la consellera de Presidència per que d'aquesta taula de diàleg surtin grans acords que facin trencar d'alguna manera la política de blocs, no? Una clara aposta, sembla, no? Si més no, des del punt de vista de l'anunci del ministre, que d'alguna manera també la consellera, sí, doncs hi era allà i no ha dit el contrari, doncs sembla que efectivament s'ha reobert l'aixeta del diàleg, no?
Jo crec que és rellevant la mesa de negociació, i ho és perquè posa sobre la taula una evidència, i és que hi ha un conflicte polític. Això per ell mateix és brutal, des de la perspectiva de catalana, no? Perquè això no havia passat mai. És a dir, recordaran, no fa massa, que el president del govern espanyol ens deia que havia un problema en Catalunya. O sigui, que el problema el tenien entre catalanes, no? I que, per tant, no era un problema... que no hi havia conflicte polític. Senzillament que hi havia diferències entre una part dels catalans i una part dels altres catalans.
També ho va dir el senyor Illa fa no massa.
Bé, però és que això... i entre una part dels espanyols i una part dels altres espanyols. És a dir, hi ha gent del PP, hi ha gent del PSOE, hi ha gent de Podemos, que sembla que també els espiaven, hi ha un... no? En fi, és a dir, que també hi ha diferències, naturalment, en tota societat democràtica existeix, però hi ha un conflicte polític entre Catalunya i Espanya. I cal resoldre aquest conflicte polític sobre la base de la negociació. Molt bé. Perquè hi hagi negociació, aquest és un primer pas, el reconeixement, i aquest reconeixement ha existit. I això és un èxit en si mateix. Segon, perquè hi hagi negociació de confiança. I aquesta confiança, doncs, es va malmetre com a conseqüència de moltes coses. I, per tant, nosaltres el que hem fet ha estat, des del govern, dir, escolti, s'ha de restablir la confiança, i en aquest procés s'està. És a dir, abans de començar la negociació i de reemprendre-la, cal reafirmar aquest desig compartit de resoldre el conflicte polític des de la negociació i alhora posar les condicions perquè això sigui creïble i perquè això sigui en un marc de confiança mínima. Després hi haurà diferències, però que hi hagi una confiança mínima, no?, en les condicions per aquesta negociació. I això és amb el que sembla, doncs, que s'està treballant.
Que ràpid es diu resoldre el conflicte polític i que difícil és, no? Segurament, avui hem escoltat a Miquel Iceta, per exemple, a RAC1 aquest matí, dient que havia de venir el president Puigdemont i la resta de polítics a l'estranger i anar davant el jutjat i que després, doncs, que fossin segurament, no?, els indults els que ens portessin, m'ha cridat l'atenció l'expressió, a solucions felices, ha dit el ministre de Cultura.
Bé, que s'ha d'acabar amb la repressió, no?, i s'ha patit massa repressió durant massa temps, i per tant encara continua, i la pateix molta gent, i això és el que s'ha d'acabar, i s'ha de parlar de política, i s'ha d'arribar a acords polítics, però política amb igualtat de condicions, a negociar amb cadascú amb les seves posicions, amb la mirada en solucions democràtiques i, per descomptat, sense repressió.
Ja. I Junts anirà... Li pregunto per això, que és l'altre tema del dia, ja ha assistit també, no?, el que han dit, si podia anar el senyor Turull, si no, que finalment han de ser integrants dels governs, perquè aquesta és una xerrada sobre els governs. A vostè què li sembla, conseller, tot això?
Bé, jo el que dic és que és una reunió de governs. Vull presentar avui la consellera anava en representació del president de la Generalitat, i crec que el senyor Bolaños anava en representació del govern espanyol. El que s'està treballant per restablir aquest marc de mínima confiança que permeti, doncs, seguir negociant. I aquesta, fins ara, doncs, la presència ha estat en nom del govern. Per tant, és una aposta de govern i és el govern el que hi va.
Quin és el moment més agradable del dia, conseller?
N'hi ha molts, Quan a part dels familiars i els personals, quan arribo al vespre, no?, em trobo la Dina i a la Sabita i a la Mayuri, doncs, i a la meva companya, la Mireia, la meva dona, doncs també durant el dia molts moments molt agradables, perquè tenim un equip molt maco, que ens entenem molt bé, aquí n'hi ha un company, hi ha molt bon ambient, molt bon clima, hi ha molta tensió, perquè és una feina dura, molt dura, però alhora també moltes satisfaccions, no?, perquè veiem, doncs, treballant en un marc de coses difícils, doncs, quan te n'en surts, quan aconsegueixes avançar, encara que sigui mínimament, doncs genera moltes satisfaccions.
Sempre he pensat que, després de ser conseller d'Interior, a un li poden oferir el que li ofereixin, que li sembla... no? Pan comidos, dirien que està
no,
allà, això, no?
No, hi ha responsabilitats molt, molt dures, i molt difícils. Tot té la seva complicació, perquè quan governes toques la vida de la gent, no? I, per tant, doncs, amb això s'ha de ser molt responsable, i si ho vius amb responsabilitat, com és el meu cas, doncs et pateixes, no? I intentes fer-ho el màxim possible i sense el pes de la responsabilitat. Tampoc cal sobreactuar, eh? Però la tens, perquè, home, sí, evidentment, quan tens les responsabilitats, doncs influeixes en la vida de la gent, i això és molt, molt, molt seriós.
Que tinc un estiu amb el menor grau de treball possible, que això voldrà dir que tenim un bon estiu tots plegats.
Efectivament, moltes gràcies.
Conseller Elena, un plaer. Gràcies.
Una abraçada, gràcies a tots.
Fem una pausa, són les 5 de la tarda, tornem de seguida a darrera hora d'aquest temps de ràdio. Fins ara.